Bona tarda. Bona tarda. Com sempre, iniciem la sessió amb les informacions pròpies de l'aula. Dir, pels que esteu inscrits al viatge a la Seu d'Urgell, Andorra i Organyà de demà, que l'hora de sortida és des d'Arenys de Munt a 6:45, a les 6:45, i des d'aquí a Arenys de Mar a les 7. No oblideu de portar el DNI. Sobretot, no us oblideu de agafar el DNI. I com cada setmana, també us recordem els mòbils, sisplau, silencieu-los. I ara anem per la conferència d'avui, en Xavier Roquer Rodríguez, que ja és un fidel professor conferenciant que ha vingut durant molts anys. I ell és professor d'Història de la Ciència a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Departament de Filosofia de l'Institut d'Història de la Ciència. Físic de formació, es doctorà en Història de la Ciència i realitzà estades postdoctorals a Cambridge i a París. Està professor visitant a les universitats de Cambridge i Uppsala. La seva recerca tracta sobre la física contemporània i les relacions entre ciència, cultura i gènere. Ha publicat treballs sobre la història de la radioactivitat, la relativitat i la física quàntica. I ha editat i traduït al castellà o al català clàssics de la física com ara d'Albert Einstein, la relativitat a l'abast de tothom, entre d'altres obres. Ha editat juntament amb Néstor Herrán el volum de la física i la dictadura Físicos, Cultura i Poder en Espanya 1939-1975. Actualment dirigeix un projecte de recerca sobre física, cultura i política a Espanya i coordina el màster d'Història de la Ciència, Ciència, Història i Societat a l'Autònoma i a la Central. L'any 2023 va ser nomenat membre numerari de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. Avui el professor Xavier Roquer ens parlarà de Lis Meitner, una física que mai va perdre la seva humanitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies per la presentació. Em sentiu bé, oi? Perfecte. Moltíssimes gràcies per la presentació. És un plaer tornar a ser aquí. Ara, quan entrava, recordava que l'aula d'Arenys i el Calissall és de les primeres aules que vaig començar a freqüentar i, de fet, vaig venir el primer cop el 2006. Jo no recordava que feia tant. I acabeu de celebrar el 20è aniversari. Per tant, vaig venir quan l'aula era molt jove i jo era una mica més jove també. I sempre és un plaer tornar a les aules, i ho dic d'acord. Les aules sou un públic no només fidel, com parlàvem també, sinó també que feu preguntes difícils i molt interessat. I a mi venir a les aules, aquesta i altres, a les que he anat visitant durant tots aquests anys, m'ha ensenyat moltes coses. M'ha ensenyat a parlar de la meva recerca i fer un sentit més general que és molt gustós, dona molt. La protagonista d'avui, i la imatge és una mica fluixa, però no patiu, jo us ho explicaré. Hi ha alguna imatge més fosca, es veurà menys, però és igual. La protagonista d'avui és una dona extraordinària. Es deia Lise Meitner. Cap persona, home o dona, ha estat més cops nominada a 2 premis Nobel diferents, el de física i el de química, i quan dic més cops, no vull dir 4 o 5 vegades. 19 vegades el Premi de Química. 29 el Premi de Física. Ningú no ha estat nominat tantes vegades sense rebre el premi. Meitner va néixer a Viena el 1878 i va tenir una vida llarga. Va morir a Cambridge, al Regne Unit, el 1968. La seva recerca tracta sobre alguns dels processos físics que més han transformat el món al segle XX. Parlo de la física nuclear, parlo de la fissió nuclear, el fenomen físic que hi ha al darrere de les explosions nuclears o les centrals nuclears. Parlo del descobriment de nous elements, com el número 109, que du el nom Meitneri en honor de la nostra protagonista d'avui, Lise Meitner. Per tant, una científica molt, molt, molt important, contemporània de Marie Curie, de qui també hem parlat a l'aula, però en el cas de Curie, força més coneguda. Meitner va morir al Regne Unit el 1968 i és enterrada a Bramley, un poble petit a l'oest de Londres. I a la seva tomba hi ha un epitafi molt simple, que és el que dona títol a la meva xerrada d'avui. Lise Meitner, una física que mai no va perdre la seva humanitat. L'autor de l'epitafi era el nebot de Meitner, Otto Frisch, austríac com ella, físic nuclear com ella, però, a diferència de Meitner, que no va voler saber res de l'anomenat Projecte Manhattan, després en parlarem, Otto Frisch, el seu nebot, sí que participa al Projecte Manhattan. I molts anys després, el Projecte Manhattan de construcció d'armes nuclears, que s'ha popularitzat molt arran de l'estrena de la biografia d'Oppenheimer l'estiu passat. Otto Frisch, que va escriure una autobiografia titulada No me'n recordo de res, que era la seva manera de dir que no li agradava haver passat pel projecte Manhattan. I potser quan va redactar l'epitafi de la seva tieta, devia pensar, tu sí que ho vas fer bé, tu mai no vas perdre la teva humanitat, de físic a física. Meitner és la responsable que jo me n'anés a Anglaterra als anys 90, quan vaig acabar la tesi a l'Autònoma. Permeteu-me un petit apunt autobiogràfic. Els papers, les llibretes, després us ensenyaré algunes imatges, molts documents que Meitner va aconseguir conservar al llarg de la seva vida estan dipositats actualment en aquest arxiu a la Universitat de Cambridge, al Churchill College, Churchill en honor del primer ministre, i de fet els papers, la correspondència, les agendes, molts documents relacionats amb la trajectòria de Winston Churchill es conserven al mateix arxiu. La persona que als anys 90 facilitava accés a l'arxiu, donava permís als investigadors per visitar-lo, era la vídua d'Otto Frisch, Ulla Frisch. I a la Ulla Frisch vaig escriure des de Barcelona amb la intenció de presentar-me a Cambridge i treballar en aquest arxiu. I conservo com un petit tresor aquesta carta que m'envia el novembre del 93, fa més de 30 anys, diem-me que sí, que encantada, que n'és. I va ser un privilegi treballar aquí durant uns anys, perquè aquest arxiu, aquí ho veureu malament, però creieu-me, és extraordinari. S'hi conserven moltes cartes manuscrites, algunes mecanografiades, còpies en carbó. Els meus alumnes a l'Autònoma són una mica més joves i no saben què vull dir. Una còpia a carbó, no saben què és, no? Però nosaltres sí que sabem el que és i jo les havia utilitzat. Llibretes de laboratori, moltes fotografies, algunes de congressos, de la seva vida professional, però altres també d'excursions, sortides amb amics. En definitiva, un arxiu increïble, riquíssim, que ha servit de base a algunes biografies de Lise Meitner i que a mi m'ha servit per acostar-me al personatge. Cambridge no és l'únic lloc que conserva documents de Lise Meitner. A Berlín, en aquest altre arxiu, que és l'arxiu central d'una societat científica, la societat Max Planck d'Alemanya, que per entendre'ns és com el Consell Superior d'Investigacions Científiques a Espanya, un organisme públic de recerca que agrupa investigadors de molts àmbits i que té el seu arxiu central als afores de Berlín. I en aquest arxiu es conserven més documents, en aquest cas sobre els estocs radioactius, perquè aquest serà l'àmbit de treball de Meitner, els estocs radioactius del seu laboratori, i fins i tot es conserven, aquesta imatge la vaig prendre jo mateix, alguns dels instruments amb què Meitner va fer la seva recerca a Berlín, especialment en el període entre les dues guerres mundials. Per tant, el que us explicaré es basa, sobretot, en el meu treball amb aquests papers. I també en el treball d'alguns historiadors, i molt concretament una historiadora, la Ruth Syme, que és autora de la millor biografia de Meitner amb diferència. No està traduïda ni al castellà ni al català, és una biografia densa, tècnica, però és una biografia extraordinària. I bé, i qui era Lise Meitner? No? Meitner era una dona nascuda en una família d'ascendència jueva, però que no eren jueus practicants. De fet, ella es convertí al protestantisme de jove. Era una família en què el pare era advocat, era una família de classe mitjana, culta, de jueus de parla alemanya assimilats. Persones que en cap moment podien sospitar, a finals del segle XIX, que la seva cultura d'adopció se'ls giraria en contra. Meitner era una alumna brillant. Destacava a l'escola. Però quan va acabar el que seria l'equivalent, no al nostre batxillerat, potser a l'antiga EGB, escola primària i una mica més, les portes de l'ensenyament superior eren tancades per a les dones a Àustria. No així en algun altre país europeu, per exemple, França. I això explica que una dona una mica més gran que ella, nascuda a Polònia, de nom Maria Skłodowska, marxés de Polònia a França per matricular-se a la Sorbona i poder estudiar física i matemàtiques. Maria Skłodowska esdevindria, en casar-se amb Pierre Curie, Maria Skłodowska-Curie. Això passava una mica abans que Meitner acabés els estudis. Quan va acabar els estudis obligatoris, va continuar estudiant llengües, francès, música. El seu futur, malgrat el seu intel·lecte brillant, probablement es trobava en l'ensenyament, les classes particulars, les classes d'idiomes. I no sabem què hauria passat i què hauria estat de la seva vida si en complir 18 anys les portes de la Universitat de Viena no s'haguessin obert tímidament a les dones. Un canvi legislatiu que s'està produint a altres països europeus just en aquell moment, finals del segle XIX, permet a dones com Meitner accedir a la universitat. El problema és que quan les portes s'obren, ella no està qualificada. No ha anat a l'institut, no té el batxillerat. Aquests dies que són de selectivitat, ho heu vist a les notícies, ella no ha passat l'examen d'ingrés. I per tant, en el moment que s'obren les portes, tot i que ja té l'edat per accedir a la universitat, haurà de dedicar encara 2-3 anys a formar-se, passar l'examen d'ingrés i després, sí, accedir als estudis de física a la Universitat de Viena, on tindrà grans mestres, alguns dels físics més importants de l'època. Meitner, quan accedeix a la universitat, és un alumne més gran que els seus companys d'aula, una mica més gran. I això serà una constant a la seva carrera. Sempre serà més gran que els científics, la majoria homes, que té al voltant. Més gran, vull dir, en el moment d'arribar a les mateixes posicions acadèmiques. Comença tard la universitat i, com veurem de seguida, s'incorpora tard, molt tard, a una feina remunerada. I en aquest sentit em resulta extraordinari, i potser la primera cosa extraordinària al voltant d'aquesta dona, la seva tenacitat, la seva perseverança. Els meus alumnes més joves de l'Autònoma, de vegades els pregunto, no? Tenen 18 anys els que comencen, 22 anys els que acaben, no? I a vegades els demano, hauríeu estat capaços de seguir estudiant durant uns anys sense tenir la certesa que allò duria a algun lloc, que us deixarien exercir la professió per la que us esteu preparant? I molts i moltes de les meves alumnes dubten, és clar que dubten, perquè és una feina molt intensa, perquè és difícil. I d'on treus la força i la motivació per fer-ho? Quan no tens gens clar si podràs continuar. Meitner va tenir aquesta força tota la seva vida i em resulta molt impactant i molt extraordinari. Aquí, de fet, he posat imatges, no ho he comentat, perquè es veia poc, de Meitner a la dreta, amb membres de la seva família, i aquí he volgut posar, direu, i aquests per què surten? Aquests de l'esquerra és la família Skłodowska. És Marie Curie, amb dues de les seves germanes, i el seu pare. No? I els he volgut posar, ja heu vist que he comparat la trajectòria, perquè en tots dos casos no només tenen en comú que són dones de ciència, tenen en comú en aquest viatge inicial, solitari i tenaç, les seves famílies són absolutament crucials. Les acompanyen, no? I això podria semblar una obvietat. Podríeu dir, home, quina família no acompanya els seus fills i les seves filles? Però no és gens evident i no és gens obvi, menys en aquell moment. Per tant, que el pare, perquè la mare va morir jove, de la Marie Skłodowska, o que els pares de l'Elise Mainer recolzessin el seu interès pels estudis, sabent que probablement no durien enlloc, és també una cosa molt important a la seva carrera. I què estava passant quan Mainer comença a estudiar a Viena cap al 1900-1901 la física, que és el que li agrada, s'està transformant. Han sorgit tot de fenòmens nous, raigs misteriosos, tan misteriosos que els anomenen amb la lletra X, com aquest. Raig X, que és el mateix que dir, no sabem què són. Uns raigs que travessen el cos i que permeten veure l'estructura òssia, en aquest cas d'una mà. I s'està desenvolupant molt intensament tot el que té a veure amb l'electricitat i les seves aplicacions al transport, a la generació d'energia, a les comunicacions. És un món meravellós que s'està transformant molt de pressa. I aquesta és una imatge de la Fira Internacional de París, el 1900, amb el seu Palau de l'Electricitat. Avui donem l'electricitat per descomptada. No sé durant quant de temps. Però en aquell moment l'electricitat era un autèntic espectacle, era un fenomen i, de fet, a l'exposició internacional que se celebraria gairebé 30 anys després a Barcelona, la llum, l'electricitat, fou també una gran protagonista. Per tant, aquest és el món en què es movia Mainer i d'aquest món nou, ple de novetats i radiacions i misteris, el que a ella li va interessar és la matèria. El que va treure la seva atenció és la constitució de la matèria, els àtoms. Els àtoms, l'existència dels àtoms, la suposem des de l'antiguitat, però només al segle XIX es comencen a discriminar entre diferents tipus d'àtom, com alguns que apareixen en aquesta taula de principis del XIX, no? Amb metalls com la plata o l'or i minerals com el magnesi o el sofre o el fòsfor. Però no se sabia gran cosa al segle XIX de la constitució interna de l'àtom. De fet, durant gairebé tot el segle XIX es pensa que l'àtom és com d'una peça indestructible i que els àtoms, els diferents elements, es combinen, per exemple, els d'hidrogen i oxigen per formar la molècula d'aigua, H2O, però que si trenco aquest enllaç, recupero els àtoms originals. Aquesta era la idea dominant. Fins que, a finals del XIX, principis del XX, justament, la dona de qui parlava fa un moment, Marie Skłodowska-Curie, i el seu home Pierre i altres científics descobreixen un nou fenomen enigmàtic, la radioactivitat. La radioactivitat, per dir-ho molt de pressa, és un fenomen pel qual alguns àtoms, sortosament, no tots, alguns, normalment àtoms més pesants, més grans, es desintegren i es transformen en altres àtoms. Per tant, allò que era prohibit, que era inimaginable que un àtom es transmutés, de fet, passa. I passa amb alguns àtoms de la taula periòdica. Aquí estan pintats molt aproximadament, són els de baix de la taula periòdica. No faré cap examen, no us heu d'aprendre res. O sigui, en tinc prou de fer notar que la radioactivitat no és només interessant perquè aquestes transmutacions d'un element en un altre, de l'urani en radi, per exemple, no és només interessant perquè aquesta transmutació desprèn energia. I aquesta energia, en forma de radiació, és el que converteix la radioactivitat en un fenomen potencialment útil, la radioteràpia, però potencialment també mortífer. I per això ens protegim de la radioactivitat. Té aquesta doble cara. Però l'important en aquells moments, quan es descobreix la radioactivitat, és la possibilitat de transmutar, de convertir un element en un altre. I aquestes sèries de transmutacions dedicaria Meitner la seva carrera científica. A descobrir, a investigar, de quina manera els diferents elements radioactius es transformen els uns en altres, quant de temps triguen en promig a desintegrar-se. Els elements radioactius són molt diferents entre si. N'hi ha que es desintegren en qüestió de segons i n'hi ha que necessiten milers d'anys. I tot això s'havia d'investigar. El radi, que és un dels elements radioactius més coneguts, té una vida mitjana de 1.600-1.700 anys. Això vol dir que si jo tingués aquí una mostra de radi, no la tinc, no patiu, amb 100 àtoms, d'aquí 1.600 anys, la meitat d'aquests àtoms s'haurien desintegrat. No sé quins, alguns. Per tant, aquí hi ha molta feina a fer. Veure quines són aquestes transformacions, quan triguen, quines radiacions emeten. Això no es veu gaire bé, però tant és. Aquesta és una taula com l'anterior, aquesta està dibuixada a mà, i aquesta és una taula més moderna, que representa els diferents canvis, les diferents desintegracions radioactives. La radioactivitat es descobreix el 1898, quan Meitner és a punt d'entrar a la universitat. El 1903, Pierre i Marie Curie es parteixen la meitat d'un premi Nobel, el de física, pel descobriment de la radioactivitat. Per tant, la radioactivitat és un fenomen nou, interessant, molt atractiu per a una dona jove, molt espavilada, amb ganes de fer carrera en física, com Lisa Meitner. I Meitner decidirà, quan acabi els estudis, el 1906, intentar continuar estudiant la radioactivitat. I decideix fer-ho a Berlín. Berlín, en aquells moments, és la capital de la física mundial i certament la capital de la física de parla alemanya. Té tot el sentit del món que Meitner viatgi a Berlín. I viatja sense diners. El 1906, deixeu-me fer números, havia nascut el 78, el 1906 té prop de 30 anys. Encara no ha tingut un salari. Porta molts anys estudiant. I encara estarà estudiant i treballant uns quants anys més sense cobrar. Qui la recolza en l'aventura de Berlín és, novament, la seva família. La seva família confia en ella. No li demana que busqui una feina d'institutriu, que es guanyi la vida com se la guanyen moltes altres dones en aquells moments. I que, a més, no té res d'indigne ni seria problemàtic, només que ella és capaç i vol fer ciència i viatja a Berlín. Treballa en aquest institut, aquí, no em veureu, però jo estic aquí baix. És una fotografia de fa un parell d'estius, encara hi és l'institut, és un institut de química al qual les dones no tenen accés. I això planteja un problema pel director. Llavors li concedeixen, com si fos una gràcia, que entri al laboratori del sòtan per la trapa per on entra el carbó i la llenya. No hi ha lavabos de dones a l'edifici. Ha de sortir quan necessiten el lavabo. Aquesta és la situació. I està aquí uns anys. Actualment, a la façana de l'edifici hi ha una placa que commemora el fet, aquestes dues plaques circulars, n'hi ha una per a Meitner i una altra per un químic de la seva mateixa edat, és molt curiós, van néixer el mateix any i van morir el mateix any. Aquest químic es deia Otto Hahn. Després veureu el nom escrit. H-A-H-N. Otto Hahn. I Hahn, que és de la mateixa edat, l'acull al laboratori. Però Hahn, que és de la mateixa edat, està molt més adelantat que ella. El 1906, quan Meitner accedeix a aquest laboratori, ja té una feina, aviat es casarà, Meitner no es casarà mai. Per tant, va molt per davant. I aquí treballarà Meitner durant gairebé 7 anys, obrint-se camí, publicant els seus primers treballs, sense cobrar, fins que el 1911, de fet el 12, sobre l'edifici, s'inaugura als afores de Berlín, molt a prop d'aquell arxiu que us he ensenyat abans, aquest institut. Aquest és l'Institut Kaiser Guillem de Química. Kaiser Guillem, no perquè l'hagués pagat el Kaiser, sinó perquè el 1911 a Alemanya es funda una societat per impulsar la recerca amb fons públics de l'Estat i fons d'empreses, alguna de les quals encara existeix, com Siemens o AEG. I aquestes empreses, d'acord amb, juntament amb l'Estat, que a vegades posa els terrenys o els edificis, impulsen la construcció d'instituts de recerca com aquest. Són instituts no universitaris, per tant, no s'hi fan classes. I el fet que depenguin en part del sector privat fa possible que Meitner trobi feina en aquest institut, perquè no és una funcionària de l'Estat, no ha de passar oposicions, per tant, pot evitar les restriccions que encara aleshores hi havia perquè les dones accedissin a una posició universitària plena. Penseu, vaig fent el paral·lelisme amb Curie, penseu que Marie Curie només accedeix a una càtedra de la Sorbona, probablement hi hauria accedit igualment, però de fet accedeix a una càtedra de la Sorbona arran de la mort en accident del seu home Pierre, 1906, a l'abril. I al novembre, Marie Curie el substitueix a la Sorbona. I això la trenca per dins. El seu diari hi consigna: m'encanta estar donant classes a la Sorbona, però fer-ho en el teu lloc, això no m'ho hauria imaginat mai. No? Curie és molt excepcional en altres sentits. Meitner arribarà a ser professora a la Universitat de Berlín, però després de la Primera Guerra Mundial, no abans. Aquest institut li dona un espai de treball. I aquí la teniu en una imatge de 1913 junt amb Hahn, que és aquest senyor que hi ha al centre de la imatge. Durant la Primera Guerra Mundial, Hahn serveix a l'exèrcit, Meitner fa d'infermera per l'exèrcit austríac, però passa temporades llargues a l'institut i aconsegueix mantenir en marxa uns experiments importantíssims que acabaran motivant les primeres nominacions al Premi Nobel per aquesta parella de científics, concretament pel descobriment d'un nou element de la taula periòdica anomenat protactin. No és el tema d'avui, però ho vull esmentar. Ho vull esmentar perquè, Meitner en aquests moments ja està fent contribucions cabdals a la radioactivitat. A tot això, normalment, a les imatges que es conserven, queda molt palès el desequilibri de gènere propi de l'època. La majoria de les imatges ens la mostren sola, envoltada dels seus companys, no? Com aquesta imatge on hi ha Hahn al centre, aquest és Otto Hahn, aquest és Niels Bohr, fa anys us vaig parlar de Niels Bohr, tampoc faré un examen d'això, és un físic danès molt important, perquè és qui comença a pensar en l'estructura de l'àtom. Comença a pensar en l'àtom com un, sistema que té estructura, que té un nucli central, que té unes partícules anomenades electrons que l'orbiten. En definitiva, un àtom que no és una bola massissa, no? Sinó que té una estructura semblant a un sistema planetari en petit. I si penseu a vegades en imatges de l'àtom, als anys 60, quan es comencen a construir centrals nuclears, molts cops hi ha com unes boles i unes òrbites, doncs ve d'aquí, no? Bé, aquí de tant, però m'interessa Meitner, i Meitner on està en aquestes imatges, i en tenim algunes acompanyada dels seus col·legues. Aquesta és una imatge a la porta d'aquell institut que heu vist, el seu institut, no? Novament envoltada de companys. Alguns d'aquests companys de treball l'any 1933 s'afiliaran al Partit Nacional Socialista i començaran a assetjar-la. Ja veieu cap on anem. Però durant molts anys Meitner va treballar aquí i es va guanyar un respecte. I aquí potser sí que em reconeixereu. Això és de fa uns anys. També vaig visitar l'institut. S'hi pot anar? Em vaig fer una foto exactament al mateix lloc. Després ho veureu. En tot cas, durant tot aquest període, el que va des de la fi de la Primera Guerra Mundial fins a la Segona Guerra Mundial, aquest període d'entreguerres, l'Alemanya de Weimar, l'Alemanya de Brecht, aquest Berlín turbulent i avantguardista, aquest és l'espai on Meitner hi haurà la seva carrera. I és una carrera distingidíssima. Meitner, als anys 20, als anys 30, és una experta mundial en radioactivitat i en la física del nucli de l'àtom. Física nuclear, experta mundial. Li demanen que escrigui articles, aquí teniu només un exemple, no es pot llegir, però aquest article es titula L'arquitectura de l'àtom. Això és el que fa ella. Intentar descobrir què és l'àtom, com està constituït, com està construït. I és arran d'aquests treballs, això ho he esmentat al principi, que entre el 1929 i el 1948 Meitner és nominada 19 vegades al Nobel de Química, la majoria junt amb Hahn, i entre 1937 i 1965, això vol dir pràcticament fins a la seva mort, serà nominada fins a 29 vegades al Nobel de Física. I no per un únic treball, sinó per diversos treballs que tenen a veure amb la física nuclear. És molt espectacular, no? I el que feia Meitner, després si voleu les preguntes i entrem una mica més, era intentar descobrir, observar l'estructura dels àtoms a partir de les radiacions que emetien. I aquí no es veurà gaire bé, però són fotografies que mostren la radiació que emet un àtom quan es desintegra i que deixa una traça semblant a la que deixen els avions al cel. Segons les condicions atmosfèriques hi ha unes esteles. Doncs el que fa Meitner és fotografiar aquestes esteles i a partir de l'estela que deixen les radiacions o les partícules que emeten els àtoms en desintegrar-se, intentar inferir com era l'àtom abans de partir-se. Això és el que fa ella. Com que sou molt disciplinats i heu apagat els mòbils, no ha sonat cap mòbil, no? Moment que aprofito per veure. Per tant, veuré sense mòbil. I era un bon moment per fer una pausa dramàtica, perquè aquesta vida de treball, de reconeixement, no sense dificultats, perquè Alemanya, a principis dels anys 20, pateix una inflació galopant. Meitner explica les seves cartes com gairebé cobren cada setmana, de vegades cada dia, i ha d'anar a gastar-se el que acaba de cobrar immediatament a una botiga, en menjar, en el que sigui, perquè l'endemà aquells diners valdran la meitat. Però no és gens fàcil la vida que porta, però és una vida amb molts fruits acadèmics i molt reconeixement. I això es comença a torçar l'any 33. L'any 33, al març, Hitler pren el poder a Alemanya. Hahn, Otto, és als Estats Units de viatge i Meitner escolta la cerimònia de constitució del nou Parlament, que se celebra a Potsdam, prop de Berlín, junt amb la dona de Hahn, que es deia Edith, i l'escolten per la ràdio. I en una carta a Hahn, com que no ho veig, bueno, sí, ho podré llegir, Meitner li explica a l'Otto: hem seguit per la ràdio la cerimònia de constitució del Parlament a Potsdam, que acabava de dir. Ha estat harmoniosa i digna. El president Hindenburg ha cedit la paraula a Hitler, que ha parlat en un to moderat i conciliador. I acaba... Gràcies, no calia, ja havia begut. I acaba. Esperem que continuï així. Això és març març del 33. Meitner no marxa d'Alemanya en aquells moments. Altres científics, sí. Einstein. Einstein, que ja havia patit atacs antisemites als anys 20, a principis del 33 es troba tornant a Alemanya des dels Estats Units. Ha fet escala a Bèlgica. Des de Bèlgica segueix aquesta cerimònia i decideix no tornar a Alemanya. No hi tornarà mai més. No li cal esperar. No espera de Hitler que continuï amb el seu to moderat i conciliador. Altres científics, col·legues de Meitner, alguns sortien a les imatges que heu vist, són expulsats. L'abril del 33 s'introdueixen les primeres lleis racials a Alemanya, per les quals les persones que tenen un 25% de sang jueva, no em pregunteu com ho determinaven, perdien la seva feina. Retrospectivament, els podem considerar afortunats, perquè són persones que poden abandonar el país i refer la seva vida en un altre lloc. Per què no marxa Meitner? Són diverses raons. D'entrada, la principal és una ciutadana austríaca i no treballa per a l'estat alemany. L'Institut Kaiser Guillem té el seu salari a part. Per tant, no està subjecta a les lleis racials de manera immediata. Però, com dirà en una carta, anys després, la idea d'anar-me'n, diu, no em podia passar pel cap. Havia aixecat el laboratori amb les meves mans, gairebé des de la primera pedra. No me'n podia separar. Per tant, Meitner se sent molt lligada a l'Institut de Berlín. És on ha construït la seva carrera. I per a una dona física com ella, no és tan fàcil traslladar la teva carrera a un altre lloc. Meitner intueix, per desgràcia correctament, com es veurà, que si intenta traslladar la seva feina a un altre lloc, no trobarà les facilitats, l'ambient de treball que ha trobat a Berlín, malgrat que a Berlín l'ambient s'hagi enrarit molt amb l'ascens del nazisme. Al laboratori comencen a venir col·legues vestits d'uniforme. La comencen a hostigar. Però tot anirà molt a pitjor a finals de març del 38, quan l'exèrcit alemany, les tropes alemanyes creuen la frontera amb Àustria i s'annexionen a Àustria. I aquesta és la desfilada pel centre de Viena. No? I aquesta seria tota una altra història que els historiadors han explicat sobre l'actitud del poble austríac. No? Una barreja de resistència, però d'acollida i entusiasme fins i tot, no? Perquè semblaven formar part d'un projecte de futur, de grandesa, tremendo. Però en tot cas, arran de l'annexió d'Àustria, Meitner perd els seus drets com a ciutadana austríaca a Berlín, li retiren el passaport i aleshores sí, veu clar que ha de marxar. Millor dit, ha de fugir. I prepara meticulosament la seva fugida. El juliol del 38 s'escapa. Dic s'escapa perquè no té passaport, per tant no pot abandonar el país. I aquell dia, el 12 de juliol, treballa al laboratori fins tard, va dormir a casa de Hahn i l'endemà de bon matí es puja un tren junt amb un col·lega neerlandès que l'ha anat a buscar i creuen la frontera amb els Països Baixos clandestinament i d'allà anirà a Estocolm, Suècia, que és el seu destí final, el destí del seu exili. Heu de pensar que Meitner abandona Alemanya, on havia treballat més de 30 anys, sense res, amb una bossa de mà. Ha deixat enrere el seu pis, ha deixat enrere els seus estalvis, perquè no els pot treure sense aixecar sospites, ha deixat enrere la seva roba, els seus llibres, les seves pertinences, deixa enrere un salari, deixa enrere una pensió. Ho deixa enrere tot. I el cop psicològic que patirà és immens. Aquests últims mesos del 38 són per ella duríssims. torna a la seva vida d'estudiant, pateix pels diners, els amics l'ajuden, però es troba 38, té 60 anys. Es troba amb 60 anys començant de nou. I encara és pitjor, perquè quan fuig, a l'estiu del 38, fa 3 anys que estan treballant juntament amb Han i un col·lega més jove, que es diu Strassman, en uns experiments revolucionaris. Al Deutsches Museum de Munic, potser algú de vosaltres haurà visitat, es conserva una rèplica de la taula de laboratori. Una taula que té un aspecte força senzill, amb unes quantes vàlvules. Els meus alumnes tampoc saben què són les vàlvules. Sabeu les teles d'abans, quan les obries? Les ràdios, aquelles vàlvules, ara tot això està miniaturitzat. Qualsevol d'aquests telèfons que sonen tenen milions de components com aquells. Però als anys 30, no. Continuaven funcionant amb vàlvules, diodes, rectificadors. I això és el que hi ha damunt d'aquesta taula, un bloc de parafina, unes fonts radioactives. I amb això, Meitner i Hahn i Strassman estan fent uns experiments revolucionaris, que són a punt de culminar. Per tant, a més de tot el que ja us he dit que ha deixat, potser deixa el que li costa més deixar, que és la seva recerca. Una recerca impressionant. I què és el que estaven investigant amb aquests aparells? Doncs estaven intentant veure si més enllà de la desintegració radioactiva, ja coneguda, abans he dit, no?, que els àtoms radioactius es transmuten. Les desintegracions radioactives tenen aquest aspecte. Un àtom com el d'urani es transforma en un àtom d'una mida semblant, per entendre'ns, amb l'emissió de radiació. En aquest cas, una partícula alfa. Tant és, podria ser una altra radiació. Però la cosa important és que en les desintegracions radioactives els àtoms es transformen en àtoms adjacents de la taula periòdica. En canvi, el que estan... I són aquests àtoms pintats de groc. En canvi, el que estan descobrint Hahn, Meitner i Strassman és una cosa molt diferent. Novament tinc un àtom d'urani, però en aquest cas, sota l'impacte d'un neutró que actua com un detonant, el que observen és que l'àtom no es transforma en un de semblant, sinó que es parteix, pràcticament es parteix per la meitat. Això és el que representen aquestes dues boles. I el que és encara més interessant, juntament amb aquests fragments d'un procés que Meitner anomenarà fissió, per raons òbvies, juntament amb aquests dos fragments, que són àtoms lleugers, es generen neutrons. I aquests neutrons són els que han provocat la fissió de l'àtom d'urani per començar. Per tant, no costa gaire imaginar què passaria si un neutró que arriba per l'esquerra impacta en un àtom d'urani i fa que es parteixi, però aleshores alguns dels neutrons que ha generat aquesta primera fissió, si troben més àtoms d'urani, faran que es fissionin. I aquestes noves fissions, al seu torn, generaran més neutrons. I si hi ha més urani, més fissió. I això pot acabar convertint-se en un procés descontrolat, una reacció en cadena, una explosió nuclear. Aquests experiments són a punt de concloure els últims mesos del 38. Meitner ha marxat, però es manté en contacte secretament amb el grup de Berlín. En forma part, una part essencial, perquè ella és la física nuclear, és la que sap d'això. Hahn experimenta amb la química nuclear. Però clar, quan els experiments arriben a la seva conclusió, Hahn decideix que no pot publicar els resultats junt amb Meitner, perquè Meitner és proscrita, ha fugit, és jueva. En una carta diu: posaria en perill l'institut i la meva recerca. I per tant, Hahn i Strassman publicaran tots sols la primera part d'aquesta recerca. Això és desembre del 38. Durant les vacances de Nadal, a Suècia, Meitner i el seu nebot, l'Otto Frisch, que hem vist abans, treballen en l'explicació teòrica del fenomen i troben una explicació i la publiquen i anomenen aquest fenomen fissió nuclear. Per tant, són una part essencial, però el fet que la seva publicació fos poques setmanes posterior a la publicació de Hahn ho canviarà tot. Abans comentàvem, vaig fer aquesta xerrada, però no era aquesta, el 2012. I què ha canviat? Doncs ha canviat que aquest any la fissió nuclear i les explosions a Hiroshima i Nagasaki s'han popularitzat a través del cinema. A la pel·lícula Oppenheimer, de Christopher Nolan, i a la biografia que ha servit de base al guió, el nom de Meitner no apareix enlloc, com si no existís. I Meitner no va tenir res a veure amb la construcció d'armes nuclears. De fet, s'hi va oposar. Però Meitner és la descobridora, junt amb Hahn, del fenomen, la fissió, que conduirà la bomba. I si voleu, per no allargar-me massa ara, les preguntes, us explico com és que cau a l'oblit. No? I aquí hi ha una història que és una barreja de mala sort i de precipitació per part d'alguns físics, que tot junt es conjuga i es conjura perquè Meitner quedi apartada. Amb l'esclat de la guerra a Europa, molts científics són conscients del potencial militar d'aquest nou fenomen físic, la fissió nuclear, i tant els Estats Units com el Regne Unit com Alemanya es posaran en marxa projectes nuclears. Projectes nuclears de naturalesa molt diversa. El projecte nuclear alemany, fa poc en parlava a l'Enguàrdia, potser algú ha sentit el programa, si no el podeu recuperar, el projecte nuclear alemany mai no s'enlaira, mai no arriba enlloc, però no perquè els científics alemanys no siguin prou competents, sinó perquè l'Estat Major alemany no creu que l'arma nuclear sigui necessària per guanyar una guerra que ells, el 1941, el 1942, donen per guanyada. Els Estats Units, en canvi, entraran en guerra al 41, a finals del 41, i de seguida es posaran en marxa. I és impressionant l'escala de l'empresa que aborden. En el projecte Manhattan, que és el nom resumit que es dona al projecte, acabaran treballant-hi més de 100.000 persones, entre científics, tècnics, treballadors, i no només a Los Alamos. A Los Alamos hi ha una part d'aquests treballadors. La resta estan distribuïts pels Estats Units, on es construeixen ciutats senceres on es purifica o enriqueix l'urani i es converteix en un explosiu nuclear. D'això també, si voleu, en parlo una mica després. En tot cas, clar, sense aquest esforç ingent, només amb el coneixement de la fissió, hauria estat impossible fer una bomba. Per fer armes nuclears, els Estats Units durant la guerra, molts altres països després, la Unió Soviètica, França, Xina, Pakistan, Índia, tenen armes nuclears. Espanya en algun moment ho va intentar, potser un dia en parlem d'això. Tots aquests països han hagut d'invertir quantitats ingents per fabricar l'urani o el plutoni militar. En tot cas, a Alemanya hi ha un petit projecte encapçalat per un físic jove, Premi Nobel, Werner Heisenberg, més o menys de l'edat d'Oppenheimer, i Heisenberg i altres científics nuclears alemanys, inclòs Otto Hahn, són detinguts per l'exèrcit americà, pels aliats, a mesura que van entrant a Alemanya, començant per Estrasburg, i els confinen en una casa de camp prop de Cambridge, al Regne Unit, Farm Hall, i posen micròfons per tot arreu i enregistren les seves converses. I quan el 6 d'agost esclata la bomba sobre Hiroshima, els deixen escoltar el discurs de Truman, que és un discurs de 3 minuts que està a internet i que fa feredat, perquè en un moment donat Truman sembla que se'n rigui, no? del que ha causat. I quan els científics alemanys confinats a Farm Hall ho escolten a la ràdio, la seva primera reacció és d'incredulitat. No pot ser, no pot ser. No? Clar, perquè ells no havien treballat aquella escala. I després, és molt interessant, comencen immediatament a pensar com ens veurà la història i com hem de presentar-nos als ulls de la història. No? I de seguida pensen, saps què? Direm que no hem volgut fer la bomba. No que no hem pogut perquè no ens han donat prou recursos, sinó el que direm és que no hem volgut, que deliberadament hem boicotat el projecte nuclear, cosa que no era certa. Però encara avui, a vegades, a la historiografia alemanya, encara se sent, no, Alemanya no va construir una bomba nuclear perquè els científics nuclears alemanys, a diferència dels científics nuclears aliats, no van voler posar en mans de Hitler una arma tan destructiva. Aquestes converses estan transcrites, foren secretes fins als anys 90, ara estan publicades, es poden llegir. No? L'agost del 45, aquesta és una imatge de la primera explosió nuclear al desert de Nou Mèxic, juliol del 45, tres setmanes abans que esclatessin les dues bombes sobre el Japó, agost del 45. I el novembre, com cada any, l'Acadèmia de Ciències Sueca, amb seu a Estocolm, anunciava els guanyadors dels Premis Nobel d'aquell any i de l'any 44. I anuncia que Otto Hahn, tot sol, ha guanyat el Premi Nobel de Química pel descobriment de la fissió nuclear. Meitner viu a Estocolm des del 38. És el seu descobriment, tant com el de Hahn. L'impacte que té aquest anunci és brutal en ella. I encara serà pitjor, perquè Hahn la convida a la cerimònia de lliurament del premi. I a la premsa es comença a parlar de Lise Meitner com l'ajudanta, la col·laboradora d'Otto Hahn, quan tots dos tenien el seu laboratori. Un dels acadèmics fa una caricatura durant la sessió de l'acadèmia en què s'acorden els premis. Meitner de vegades participava en aquestes sessions perquè era una científica molt reputada. No? I aquí apareix un científic suec, aquí hi ha Niels Bohr, tots dos amb un posat prou digne, com si fossin uns bustos, unes estàtues, i aquí hi ha Meitner, que està dibuixada amb molt mala traça, i a dalt diu senyor o senyora Meitner. Juguen cruelment amb el seu gènere, no? Per tant, tot plegat, molt dolorós per ella i molt dolorós històricament, no? I és una història que ha portat cua. Aquesta és la seu de l'Acadèmia de Ciències Sueca, que es pot visitar. Al si de l'Acadèmia de Ciències Sueca hi ha un centre d'història de la ciència. Jo hi vaig ser fa uns anys. I és molt interessant. Al sòtan de l'acadèmia hi ha una sala, no gaire més gran que aquest espai, i en un racó com una gàbia. I dins la gàbia, tancat sota clau, hi ha els papers que documenten les deliberacions, els Premis Nobel dels darrers 50 anys. I cada any, quan se'n compleixen 50 d'un Nobel, es treuen els papers i es posen a la sala perquè els investigadors els puguin consultar. Ara no recordo quan li van donar a Bob Dylan el Nobel de Literatura. Deu fer 5 o 6 anys, no? Bé, doncs hem d'esperar 45 que treguin els papers i sabrem per què li van donar. Quines discussions, qui el va nominar, tot. Els papers sobre la nominació de Meitner i es pot consultar a través d'internet, això abans no era possible, ara sí, l'arxiu de nominacions, per tant podem veure qui la va nominar i quan. A l'arxiu de l'acadèmia es conserven les actes dels premis, llavors pots consultar els papers, i no es veurà bé, però aquí el que hi ha, si es pogués veure una mica millor, és una llista de noms, persones que nominen, i una llista de nominats. I aquí he marcat, apareixen Hahn i Meitner, és el Premi Nobel de Física del 43, crec que era. Bé, 45. Per tant, no és que a Meitner no l'haguessin nominada, sí que la nominen. De fet, el mateix any 45 que li donen el Nobel a Hahn, la nominen. No? I l'any 94, que se'n complien 50 del 44, els historiadors van accedir als arxius i la Ruth Syme, que he esmentat abans, la biògrafa de Meitner, junt amb dos historiadors més, van explicar la història del Nobel. No? I si voleu, després m'entretinc una mica. És una combinació de discriminació de gènere, de discriminació racial, de conflicte entre la física i la química. A Meitner la perceben com una física i a Hahn com un químic, i com li donen el de química, ens deixem la física a part. Per tant, tot de circumstàncies que conjuntament condueixen a, probablement, el Premi Nobel més cantat que no s'ha donat mai, que és el de Meitner. Meitner va seguir treballant a Suècia fins que va complir 80 anys. I als 80 anys es va retirar al Regne Unit, a Cambridge, on va morir, per estar al costat del seu nebot Otto, la seva gendra, la seva nora, la Ulla, la que em va donar permís per accedir als papers, i on, amb més de 80 anys, continuava passant els dissabtes pel laboratori on treballava Otto Frisch. I alguns investigadors i investigadores joves la recorden. Una senyora molt gran que anava a veure què feien. Va mantenir aquesta espurna. Al final de la Segona Guerra Mundial, i aniré acabant perquè ja porto molta estona i potser voleu fer alguna pregunta, al final de la Segona Guerra Mundial, alguns dels antics col·laboradors de Meitner, que havien restat a Alemanya, alguns fins i tot nazis, li van demanar testimonis de desnazificació. I ella va escriure algunes d'aquestes cartes. Un testimoni de desnazificació era una carta de descàrrega. És a dir, aquesta persona es va afiliar al partit nazi, però no era un nazi convençut. Ho va fer per la pressió social. Ho va fer sense creure-hi. No? I amb algunes d'aquestes persones, Meitner té converses molt interessants perquè els interpel·la. No? I es diu, jo t'escriuré la carta, però necessito saber què ha passat. Necessito saber per què una persona com tu va donar suport a un règim criminal. I un d'aquests col·legues, un astrònom que es diu Grotrian, li diu, bueno, és que el meu sentiment de servei a la pàtria podia més que la meva resistència als nazis. Li diu, jo no servia als nazis, complia amb una obligació. Mai no vaig pensar que guanyaria amb la guerra, però confiava que la derrota no fos total. La capitulació d'Alemanya era per mi el pitjor mal. Per tant, se sent com té aquesta postura ambivalent. No vull els nazis, però tampoc vull perdre. No? I Meitner li contesta, gràcies per explicar-me això, però em sembla tràgic. Això que m'explica em sembla tràgic. Diu, aquesta ha estat la gran tragèdia d'Alemanya. Que davant de certs eslògans, fins i tot els alemans decents, els bons alemanys, van deixar de pensar i es van deixar arrossegar per les paraules. I la carta continua. No? I és una correspondència molt, molt emotiva. L'institut fou bombardejat el 1944, fou reconstruït després de la guerra, avui té aquest aspecte fantàstic, és on vaig poder fer la foto. A la torre de la dreta hi ha dues plaques, una de gran que celebra el Nobel de Hahn i una de més petita que diu i Meitner també. I aquesta la van posar després. I l'any 2010, això sí que ni amb un bon projector es llegiria, l'institut, que es deia Institut de Química Otto Hahn, fou rebatejat Institut de Química Hahn-Meitner. De manera que la recuperació d'aquesta figura ha fet grans passes endavant, continua sent, però, una figura massa poc coneguda per la magnitud del que va fer. I és una llàstima, la pel·lícula anava sobre Oppenheimer, potser tampoc es pot criticar, Però és una llàstima que quan finalment es fa una gran pel·lícula sobre un episodi clau de la història del segle XX, no hi hagi ni una paraula de record per una de les dones que va contribuir al descobriment, però no a la fabricació d'armes. Lisa Miner, moltes gràcies. I potser teniu preguntes. Tanto les preguntes, eh? Que ens coneixem. No.
Ara. Sí, moltes gràcies per l'explicació, que ens ha agradat molt.
A
vosaltres. Però jo vull fer una pregunta que té a veure però no té a veure, que em preocupa. Les centrals nuclears. Diuen que és l'energia més barata que tenim, però alhora la més problemàtica.
Sí.
Aleshores, voldria que ens expliqués exactament... els problemes de l'energia nuclear en quant a centrals nuclears. Veus? Perquè els estats els tanquen al cap d'uns anys.
Uh-huh.
Després diuen que no, que els volen prorrogar perquè és més barata.
Uh-huh.
Què passa amb l'energia nuclear?
Veus, ja deia jo, el de les preguntes... Ara, això és tot un altre tema, eh? En el moment que es descobreix la fissió nuclear, també es comença a pensar en l'obtenció d'energia a partir d'aquest fenomen físic. Perquè, no ho he dit, però aquest fenomen de fissió que és representat amb aquest àtom d'urani que es parteix en dos, més o menys, no ho he dit, però l'energia que s'allibera en una d'aquestes fissions és desenes de vegades més gran que l'energia que allibera una reacció química convencional. Per tant, és un procés que, per dir-ho així, àtom a àtom, rendeix molta més energia. Aleshores, què pensen els físics i els químics en aquell primer moment? Veuen que, efectivament, si jo puc posar en marxa una reacció en cadena controlada, el que puc tenir és una font d'energia aparentment neta i molt gran. Això és l'energia nuclear. Ara, has fet la pregunta clau. És més barata l'energia nuclear? Clar, depèn de com facis els números, com tot. És més barat agafar un avió per anar a París que anar-hi amb tren? Sí, sí, segurament si ara busquéssim bitllets surt més barat. Per què és més barat? És perquè el cost del vol és realment inferior al del tren? Probablement no. El combustible d'ús aeri no paga impostos. Bueno, llavors, clar, és més barat, sí, però... perquè el cost va per una altra banda. I amb l'energia nuclear, el debat, fins on jo sé, no sóc cap expert en això, el debat és justament aquí. Si tu incorpores a la comptabilitat la gestió dels residus i el risc potencial que tenen aquests residus, llavors és discutible que l'energia d'origen nuclear sigui més barata que una altra. I això que dic per l'energia nuclear, de fet, val pels combustibles fòssils. Durant molts anys hem cremat combustibles fòssils perquè en teníem, però sense incloure en l'equació els seus efectes sobre el clima. Probablement, si d'aquí uns anys, o ara mateix, però si d'aquí uns anys féssim balanç, el balanç final, comptable, del que ha significat usar aquests combustibles i l'impacte que han tingut sobre el clima, el planeta, segurament veurem que han costat molt més del que ens pensàvem. Per tant, aquí està una mica el tema. Ara, per no deixar-ho tan a l'aire, a curt termini, prescindint del problema dels residus, sí, l'energia nuclear és neta, no genera gasos contaminants, rendeix, pot produir molts megawatts, i per tant, per això ha sigut una alternativa durant uns anys, sempre molt contestada, molt, a tots els països. Ja veurem què passa, no ho sé. No et puc dir més.
No hi ha cap més pregunta?
Hola, també felicitats. M'ha encantat la xerrada que has fet.
Gràcies.
És una curiositat. Tema carboni 14.
Sí.
El període de semidesintegració del carboni 14, que són 5.700 anys o alguna cosa així, no? perquè ho acabo de mirar. Però el meu dubte és, quan es daten objectes prehistòrics, quantes semides integracions calculen que hi ha d'haver? No sé si m'explico. És a dir, de 100 àtoms, has parlat tu, a 50, en aquest cas tardaríem 5.700 anys. De 50 a 25.
Exacte.
Però clar, quantes semides integracions, quan són restes antiquíssims, es calcula? Això és el que
no, no sé quantes. El que sé és que s'utilitza aquest isòtop del carboni, és una varietat de carboni, perquè es coneix bé el seu mecanisme de desintegració. És com un rellotge. Bàsicament, és com si fos un rellotge de temps. No? No, en lloc de mesurar hores, mesura anys o segles. No? Llavors, comparant la quantitat de carboni 14 existent en una mostra amb la quantitat de carboni 14 disponible històricament, pot situar la mostra en el temps. Això és el que es fa. Ara, no et sé dir quantes semidesintegracions passen. I clar, i també té un límit. El carboni 14 permet datar objectes fins a un punt. Més enllà, no, per la pròpia característiques d'aquest isòtop. No és l'únic que s'utilitza. Per què s'utilitza aquest? Bueno, perquè és més simple d'utilitzar i més comú que altres isòtops. És per això.
Oh, gràcies.
Però tampoc és el meu tema. Si és que jo el de les preguntes ho dic en sèrio. Però és una molt bona pregunta. Moltes gràcies.
Alguna pregunta més? Donem per acabada la conferència d'avui.
Moltes gràcies, eh? Fins una altra. A vosaltres. Gràcies.